Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avança RAC1, serà a les 7 de la tarda dijous i a Elna, al seu ajuntament. Carles Puigdemont anunciarà aquell dia, aquella hora i aquell lloc la seva decisió sobre si es presenta com a cap de llista al Parlament de Catalunya. Elna té un simbolisme especial, va ser un dels llocs on es van amagar les 10.000 urnes que van arribar de la Xina a França pel referèndum de l'1 d'octubre. També és un lloc que s'hi van imprimir una part molt important de les paperetes. Elna, però, va ser també un testimoni únic de la defensa contra Lluís XI, que va incorporar el Rosselló a França al segle XV, víctima del Tractat dels Pirineus i el lloc on va instal·lar-se la popular i famosa llar de la maternitat que acollia mares refugiades de la Guerra Espanyola. Elna torna a marcar l'agenda política catalana. De fet, va ser el lloc on Òmnium Cultural va celebrar fa 3 anys el seu 60è aniversari, sent el lloc on es van retrobar Puigdemont amb Junqueras, però també amb Anna Gabriel, amb Jordi Cuixart o amb Pere Aragonès. A Elna, doncs, dijous a les 7 de la tarda, Carles Puigdemont anunciarà la seva decisió. Mentrestant, avui, 5 dies abans, estarem molt pendents de les presons. La batalla entre conselleria i sindicats fa que hi hagi un autèntic terrabastall. Tot per l'assassinat d'una cuinera, la Núria, de 46 anys, a mans d'un reclús ja considerat perillós. L'assassí treballava a la cuina de la presó de Tarragona i els sindicats reclamen que plegui qui va autoritzar que aquest senyor treballés envoltat de ganivets, un dels quals va matar la Núria. La pregunta és tan evident que és aquella que ha de trobar resposta immediata. Per què treballava aquest home a la cuina? Qui ho va permetre? No és un conflicte només. Ja aquest és el que fa esclatar l'històric, el sobredimensionament de les presons, l'augment de presos, mentre el grup de funcionaris continua sent els mateixos per gestionar-los amb els riscos que això comporta. L'altra pregunta és, per l'altre cantó, si això és suficient per demanar la dimissió de la consellera del RAM, Gemma Ubasart, o si els sindicats han de ser més quirúrgics i buscar solucions urgents abans de les dimissions. De moment sembla que avui també han decidit plantejar la conselleria i han decidit no seure's. En tot cas, el millor homenatge a la Núria seria garantir que un assassinat com el seu no es torni a repetir. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com a peu terra aquest dilluns 18 de març del 2024.
I comencem el dia amb molta boira, que redueix la visibilitat fins i tot en punts de la costa. A mesura que avanci el matí es desfarà i quedarà un dia de cel emblanquinat i amb ambient càlid al migdia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es talla un carril per una incidència a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i hi ha 6 quilòmetres de molta congestió des de Santa Coloma. I a banda, també es manté part de la via tallada a l'AP7 al tram de l'Ametlla de Mar en sentit nord per un accident aquesta matinada.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. S'ha acabat la treva després d'un diumenge de relativa tranquil·litat. Bona part de les presons de Catalunya s'han llevat aquest matí bloquejades. Els funcionaris i els treballadors penitenciaris han reprès les protestes per exigir més protecció i canvis a la cúpula del Departament de Justícia. L'onada de descontentament va tenir la seva cirereta al pastís. Tot es va desencadenar dimecres amb l'assassinat d'una cuinera a mans d'un pres a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, a tocar de Tarragona. Els treballadors feien mesos que estaven en peu de guerra amb tot un grapat de reivindicacions que venen ja de molt lluny, però admeten que el crim de la setmana passada a la Núria ha estat la gota que ha fet vessar el got. El Departament de Justícia ha convocat els sindicats a una reunió d'aquí a menys d'una hora, a les 9, a la seu de la Conselleria per intentar desencallar d'una vegada per totes la situació. Fa dies que intenten trobar-s'hi, però els representants sindicals dels treballadors han anat plantant la consellera Gemma Ubasart una vegada rere l'altra. Avui tampoc pensen anar a la reunió i, per tant, la situació sembla, a hores d'ara, lluny de resoldre's. A les 8 i 4 minuts saludem Xavier Martínez, portaveu d'UGT Presons, el sindicat majoritari del sector. Xavier Martínez, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, Jordi.
Confirmeu que avui tampoc anireu a la reunió amb el departament?
No, no, evidentment que no anirem. Per nosaltres és una autèntica provocació. Quan venim anunciant des de fa dies que únicament seurem quan primer es depuri responsabilitats s'extregui del sistema a la figura més danyina dels últims anys al sistema penitenciari català, mentre això no es produeixi, nosaltres no podem seure amb els mateixos interlocutors, tot i que seguint amb nosaltres uns altres, continuaran a l'ombra els mateixos, i això nosaltres no ho permetrem.
Qui és la figura més danyina de la penitenciària catalana?
Home, el senyor Amant Calderó, el secretari de Mesures Penals, el senyor que des que va entrar el 2016 ha generat un incidents constants a les presons i un increment incessant de les agressions fins a un 400% des del 2016 fins al 2023, i que ha derivat clarament i sota la seva responsabilitat en l'assassinat d'una companya, la Núria. 5 dies després de l'assassinat, encara ningú ha assumit responsabilitats. Això, en un país com el nostre, no es pot permetre.
Uh-huh. Per tant, no demaneu la dimissió de la consellera Ubasart, sinó la persona que ha estat qui va permetre que aquest senyor, perquè ho entenguem, aquest pres, aquest assassí, agafés un ganivet, que en una situació que ja ve de lluny, que això és la cirereta del pastís.
Naturalment, i ja ho vam fer amb un comunicat de premsa conjunt als sindicats representatius. Vam exigir el cessament de la secretària de Mesures Penals, senyor Amanda Calderó, com a premissa per poder seure a intentar negociar i acordar mesures que garanteixin la nostra vida, que ara mateix no està garantida. Evidentment, el fet de que la consellera de Justícia no hagi fet cap pas en aquest sentit indica clarament que el que vol és mantenir el conflicte i que aquest s'incrementi, de manera que el que hauria de fer ella és gestionar els serveis penitenciaris, i no ho està fent. I si no està capacitat per fer-ho, doncs el que hauria de fer també és dimitir. Però inicialment nosaltres el que volem és reestructurar des de dins la institució penitenciària, que la respectem nosaltres, els professionals penitenciaris, moltíssim, i sembla ser que realment els que la dirigeixen només estan allà per tenir uns llocs de treball còmodes i unes retribucions elevades.
Val, per tant, fins que no aquest senyor no deixi de ser càrrec del departament, vosaltres no us seieu a la taula de negociació.
Naturalment. No ho farem. Ho saben i torno a dir, és una provocació, i la segona provocació és la compareixença de premsa que té marcada per a les 10 del matí, clarament destinada a enviar un missatge a la població, públic, de que no volem ser a negociar. No, nosaltres volem negociar, nosaltres volem finalitzar el conflicte, volem normalitzar la situació, però sota unes premisses clares: extreure del sistema aquelles persones que han deteriorat el sistema penitenciari al llarg d'aquests darrers anys.
Uh-huh. Vaig escoltar Via Lliure amb el Bundó, els motius pels quals creus que no fan fora el senyor Calderó. M'ho pots explicar una altra vegada per poder-ho entendre?
Crec que vaig ser bastant clar, tot i que no va ser. Vaig ser clar, però es va deixar entendre clarament. Uh-huh. El senyor Calderó porta anys al capdavant del secretari de Mesures i va coincidir en el temps amb un fet traumàtic per a la societat catalana, empresonament de polítics a les presons catalanes. Entenem nosaltres que aquesta voluntat permanent i perpètua, impermeable, de mantenir el secretari de Mesures en el càrrec, única i exclusivament pot derivar-se d'aquesta situació, perquè de la seva gestió és impossible. Torno a dir, ha destrossat el sistema penitenciari català. Tot i que sembla ser que ara mateix hi han comunicats d'altres secretaris de mesures anteriors que li donen recolzament, no ho entenem, realment. Clar, no ho entenem.
De fet surt un article avui al Diari Ara, precisament, d'això.
Sí, exacte, i no ho entenem. I tampoc entenem com pot dir la consellera de Justícia que el secretari de Mesures Penals va fer el trànsit de l'època, de la complicada època de la Covid, i mentre els que realment vam patir les conseqüències de desenvolupar les nostres funcions en una situació molt complicada vam ser els professionals penitenciaris, que durant aquella època de la Covid vam ser els que vam tirar endavant el sistema penitenciari. No en cap cas aquest senyor. De manera que continuem amb la lluita. Nosaltres, a l'UGT, com a sindicat majoritari, estarem sempre al costat dels treballadors, i els treballadors volen garantir la seva vida.
D'acord. Fem una cosa.
Si volen garantir la seva vida...
Sí, sí. No, deia una cosa, com que tenim un temps limitat amb tu, Xavier, fem una cosa. Com a les 10 hi ha la roda de premsa de la consellera, en parlem després.
Sí.
Val? Aviam què t'ha semblat i tal. El que m'estàs dient, per entendre-ho, no és que sigui el titular, perquè la gent no ho entengui, per vosaltres, Amant Calderó seria el que tenia les claus d'allò que va fer fortuna dient-se el nom d'Hotel Lledoners.
Ho has dit tu.
Però t'ho pregunto a tu.
Bueno, la resposta és clara. La resposta és claríssima.
Que sí.
A buen entendedor...
Sí. Són les 8 i 10. Gràcies, Xavier Martínez. Portava d'UGT Presons. Parlem més tard. Fins ara.
D'acord.
Fins ara. En canvi, des de la Conselleria de Justícia demanen als sindicats que s'asseguin a negociar per trobar una sortida a la situació. Des que van començar les protestes, dijous passat el departament ha convocat diverses reunions, però s'han anat emportant carbasses dels treballadors. Malgrat tot, la consellera Ubasart no llança la tovallola. Anem al Departament de Justícia. Allà s'hi troba ja des de primera hora del matí el Benet Lligo. Endavant, Benet.
Doncs sí, des del mateix dia de l'assassinat que el departament fa crides a negociar, diu que mostra que comprèn les reclamacions dels sindicats, que està d'acord en que s'ha de parlar de millors condicions i de canviar, si cal, protocols de seguretat. Ara bé, fins ara, com sentíem, es neguen rodó a la condició prèvia que demanen els treballadors, que és la dimissió del secretari de Mesures Penals. Les posicions estan totalment enrocades per destensar i aconseguir que avui sí vinguessin els sindicats aquí al departament. Havia plantejat un canvi d'interlocutors i havien de participar en lloc de Calderó i la mateixa consellera, hi havien de participar el secretari general del departament, la secretària d'Administració i Funció Pública i el director general d'Afers Penitenciaris, però com acabem de sentir, ni així els sindicats volen venir fins al departament. La negociació segueix bloquejada, tan bloquejada com les presons, i el departament es lleva avui com si fos un dia normal, perquè aquí no hi ha avui concentració de sindicats protestant, sinó que de moment el que hem vist són els treballadors entrant a la seu d'aquest departament amb total normalitat.
Ara ho sentíem, com deia, i el Benet també feia èmfasi, els sindicats tenen sobretot una figura en el punt de mira. És el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amant Calderó, que és el responsable directe de les presons. Fins ara, la consellera Gemma Ubasart ha tancat files amb Calderó i n'ha fet una defensa granítica. Ahir, sense anar més lluny, li tornava a fer costat.
El secretari va aguantar el sistema durant la pandèmia. Amant Calderó és la millor persona que podem tenir al capdavant del sistema i al capdavant en la gestió d'aquesta crisi. Per tant, no hi ha dubtes de la professionalitat i de la vàlua del secretari, com així ha demostrat des de, no des d'ahir, des d'abans d'ahir, sinó des de l'any 1984.
El Departament de Justícia no cedeix, però és que les protestes demostren que els treballadors tampoc. A aquesta hora es mobilitzen a les presons d'arreu del país. Tenim 5 punts de connexió per saber quina és la situació just en aquests moments. Comencem per la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Allà hi tenim Josep Ferrer.
Els Mossos d'Esquadra estan impedint que es tallin els accessos a Quatre Camins, amb la qual cosa el canvi de torn s'ha fet sense problemes. Alguns treballadors han optat per sumar-se a la protesta i altres han accedit al seu lloc de feina. També han pogut entrar els vehicles de serveis i també de mercaderies. De matinada hi ha hagut moments de tensió entre Mossos i manifestants que volien tallar tots els accessos a la presó, però els agents els hi han impedit. I és que els funcionaris de presons estan molt preocupats per la seva situació laboral.
Y nos están matando dentro aquí fuera. Yo tengo una hija de tres meses.
Yo quiero llegar a casa viva,
de tres
no
meses.
Muerta.
De tres meses.
¿Vale? Quiero llegar a casa viva, no muerta.
¿Que estoy por gusto aquí o qué?
Escúchame.
No estoy por gusto aquí.
Sí.
Y nosotros...
Joder, ya, hostia puta, tío.
Tranquilo, Fernando, tranquilo.
De tant en tant s'escolten crits de dimissió i tots són Núria.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Els treballadors també es mobilitzen a Lledoners, al Bages. Allà hi tenim l'Anna Hernández. Anna?
Hola, bon dia. Sí, a Lledoners segueix havent-hi aquestes 150 persones concentrades que demanen un interlocutor vàlid per negociar. De fet, exigeixen la implicació directa del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ara fa uns moments també s'ha viscut algun moment de tensió quan intentaven entrar alguns treballadors en cotxe i els manifestants no els han deixat. A dins del centre hi ha serveis mínims d'unes 14 persones i el cap de Comissions Obreres a Lledoners, Òscar Besa, ha assegurat que amb aquest personal la seguretat està garantida.
El centre està tranquil, som companys, nosaltres garantim la seguretat de l'interior. L'horari limitacions pel volum de treballadors que treballen, que és un servei mínim, però tot i així el servei i la qualitat assistencial de la prestació està garantida.
De fet, la directora del centre penitenciari els ha demanat un reforç de 4 voluntaris d'uns mòduls en concret on hi falten mans, i ara fa uns pocs minuts han decidit que permetrien el canvi de torn i han acordat que surtin 12 treballadors i que n'entrin 16 de nous.
Les protestes també continuen a la presó de Mas d'Enric al Catllà, on va ser el començament de tot aquest conflicte. És on dimecres passat un pres va assassinar la Núria, aquesta cuinera de 46 anys. Última hora des d'aquest lloc, allà ens espera l'Esteve Giral. L'Esteve.
Doncs s'ha bloquejat l'accés a la presó de Mas Enric, com passava divendres, amb una doble barricada. Només es permet el pas d'aquells serveis més essencials que han de mantenir la seguretat del centre, com és, per exemple, el pas de la policia o el pas també de serveis sanitaris. Si hi ha algun pres que ha de sortir en llibertat, també es mantindrà aquest dret, que pugui fer-ho, que pugui sortir, i el tall, aquest bloqueig, tenen la intenció de mantenir-lo durant tot el dia. No es podrà, per tant, fer l'activitat normal d'un dilluns aquí a la presó. Previsiblement els interns hauran de mantenir-se a l'interior de les seves cel·les, allà podran menjar, però no podran sortir ni fer les seves activitats. Aquesta protesta, diuen, que es mantindrà ferma, ho explicava el cap d'unitat, un dels caps d'unitat de la presó de Mas Enric.
Esperem algun moviment, però un moviment que la gent vegi que s'està fent alguna cosa. No volem paraules, no volem fum. O sigui, ha de canviar tota la política penitenciària. S'ha de reforçar tot l'equip de vigilància, perquè sense vigilància no pot haver-hi tractament.
Insisteixen molt en aquesta idea. Si no tenen garantida la seva seguretat, ells no poden treballar per la rehabilitació dels interns. Segon dia de protestes aquí a Mas Enric. Es manté la indignació i el dolor per la mort de la seva companya, la cuinera, la Núria, el dimecres passat.
Gràcies, Esteve. A la presó de Ponent, a Lleida, també hi ha protestes en marxa. Com està la situació allà, Julián Andrés?
Seran unes 150 persones que tallen dues entrades de la presó. La situació està molt tranquil·la. Han fet una primera assemblea on han decidit deixar entrar la persona que fa que funcioni la moneda que tenen els presos per comprar tabac i menjar, perquè els dilluns és quan la poden recarregar. I també ara, just ara, s'ha fet el relleu de les infermeres. Hi ha 23 funcionaris a dins treballant que porten des d'ahir. Han fet nit aquí i, de moment, a part de les infermeres, no hi ha hagut relleus.
Gràcies també a Julián Andrés des de la presó de Ponent, i a Figueres, a la presó de Puig de les Basses. Allà hi tenim l'Anna Salvador, Anna.
Sí, són una setantena de treballadors ara mateix que des de les 4 bloquegen la carretera que porta al centre amb tanques i una foguera. Només han deixat passar un camió que portava menjar. També hi ha Mossos d'Esquadra, però de moment no han actuat. Els funcionaris culpen la consellera i el secretari de Mesures Penals de l'assassinat de Mas d'Enric i asseguren que no aixecaran el tall fins que no dimiteixin. Ho ha dit a RAC1 el treballador del centre i membre de la UGT, Jorge Fernández.
Por sus políticas hemos llegado al trágico asesinato que pasó la semana pasada, y bueno, ellos ya sabían que podía pasar porque ya preveían un incremento de plantilla. Cuando ha venido aquí el presidente Pere Aragonés, se han puesto muchísimos más medios para que vieran una normalidad que realmente no existe en este centro. Se ha pintado un mundo de Disney para esta gente y sabían que podía pasar.
Els treballadors han decidit fa pocs minuts no fer el canvi de torn del matí. Tot i això, han preparat un grup d'emergència per si cal entrar dins el centre si hi ha algun imprevist amb els presos.
Els funcionaris penitenciaris treuen foc pels queixals als accessos de les principals presons de Catalunya, però dins la situació també està degenerant. Divendres, aquest era l'ambient en un dels mòduls de 4 camins. Els presos nerviosos picaven els barrots de les seves cel·les per protestar contra la situació que es viu a les presons. Alguns dels interns van gravar l'escena amb el seu mòbil i li van fer arribar el digital al Nacional. És la prova gràfica que el malestar també ha augmentat entre els reclusos, perquè les protestes han alterat el dia a dia de les presons. Els interns han passat més hores dins de les cel·les, dos dies sencers en alguns casos, i també s'han suspès o posposat les visites dels familiars. Ahir els sindicats van donar 24 hores de treva per rebaixar aquesta situació, però l'onada de protestes que ha començat aquest matí pot tornar a disparar la tensió a l'interior d'aquests centres penitenciaris. Precisament per intentar suavitzar el conflicte, avui diversos exconsellers i excàrrecs del Departament de
Justícia publiquen un manifest al diari Ara defensant el sistema penitenciari de Catalunya. El signen, entre d'altres, el tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de seguretat, Albert Batlle, que va ser secretari de Serveis Penitenciaris, i els exconsellers de Justícia, Esther Capella, Carles Mundó i Josep Maria Vallès. Expressen el seu condol per l'assassinat de dimecres, però també defensen el model de presons que té Catalunya. Defensen que els resultats han estat molt satisfactoris i creuen que seria molt injust qüestionar tot el sistema per una sola tragèdia aïllada, diuen, en 40 anys de trajectòria. Sobretot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista del País i col·laboradora del Món a RAC1, Rebeca Carranco.
L'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric ha derivat en una crisi mai vista a les presons de Catalunya. Hi ha motius. El de la Núria López és el primer crim d'un treballador penitenciari a Espanya en democràcia. Les conseqüències han agafat justícia sola, amb un govern en precampanya, uns treballadors en peu de guerra i 5.000 interns tancats a les cel·les i les presons convertides en bombes de rellotgeria. Però a poc, Ubasart ha recuperat el to i ha passat de la reacció a la direcció, amb rodes de premsa diàries en una política comunicativa amb el segell inconfusible de la portaveu del govern, Patricia Plaja. Quan es grava aquesta píndola, encara és una incògnita si Interior finalment ha enviat els Mossos a evitar possibles talls avui a les presons. Justícia ja ho va demanar divendres i el director de la policia va dir que no. Sobre la taula queda encara una pregunta important per respondre. Què hi feia l'assassí confés d'una dona degollada en una cuina rodejat de gabinets treballant amb una dona? I una segona, què n'opina el president de tot això?
8 i 20 minuts, ho dèiem al davantal i avançava el Món a RAC1 que... Dijous a les 7 de la tarda, a l'Ajuntament d'Elna, Carles Puigdemont anunciarà la seva decisió sobre si es presenta com a cap de llista al Parlament de Catalunya. Elna, entre molts motius històrics, té un simbolisme també especial perquè va ser un dels llocs on es van navegar les 10.000 urnes que van arribar de la Xina a França pel referèndum de l'1 d'octubre. Aquest serà un element important, la decisió que prengui el president Puigdemont i que ho faci saber el dijous que ve. Però avui, de fet, comença oficialment el compte enrere per les eleccions al Parlament del 12 de maig i ja tenim la primera enquesta, que repetim, és la primera, encara queda moltes setmanes per davant, que pronostica una clara victòria del Partit Socialista. La publica l'Espanyol a través de la consultora sociomètrica i deixa algunes conclusions. La primera és que Salvador Illa, guanyant, necessitarà els vots o bé de Junts o bé d'Esquerra per ser president de la Generalitat. Que guanyant no li caldrien els dels comuns. Amb el resultat d'avui... Tercera, que l'independentisme no suma, de cap de les maneres, ni pel dret ni pel revés. Quarta, que el PP pujaria clarament a Catalunya i això significaria la desaparició de Ciutadans del mapa polític català. Segons aquest sondeig, el PSC pujaria de 33 a 42 escons. Junts per Catalunya seria segona força política, passaria de 32 a 33. I, en canvi, Esquerra cauria dels 33 actuals a 28, perdent-ne 5, i quedaria en tercera posició. El PP, per la seva banda, va a l'alça. Passaria pel davant de Vox, que creixeria, atenció, de 3 fins als 12 diputats, mentre que l'extrema dreta repetiria amb 11. Aquesta crescuda del PP s'explica, en part, per la desaparició clara de Ciutadans. Mentrestant, tant els comuns com la CUP perden pistonada, el partit de Jéssica Albiach passaria de 8 a 5 i la CUP de 8 a 4. Perdria la meitat de la seva representació parlamentària. Aquest matí el president Aragonès signarà el decret de convocatòria de les eleccions i la roda, per tant, començarà a girar la roda electoral i la roda del hàmster. La publicació demà al DOC, el diari oficial de la Generalitat, engegarà el compte enrere de 54 dies cap a la votació del diumenge 12 de maig. I, a més, la convocatòria també obrirà el termini d'un altre clàssic, que és la votació pel correu. El vot per correu es podrà fer fins 10 dies abans de les eleccions, és a dir, fins al dia 2 de maig. Repassem totes les dades clau. Les té Adrià Santasusagna.
Els partits han de començar a decidir ja aquesta setmana quins seran els seus candidats i fer les llistes electorals. Totes aquelles organitzacions que vulguin presentar-se a les eleccions han de registrar les candidatures a la Junta Electoral entre el 27 de març i l'1 d'abril. La propera data important serà entre el 7 i l'11 d'abril. Apunteu bé la data perquè és quan es farà el sorteig de les meses electorals. Un cop es faci aquest sorteig, hi haurà 3 dies per notificar-ho als ciutadans. Per tant, fins al 14 d'abril encara podeu rebre a casa la notificació que us informa que us toca formar part d'una mesa. La campanya electoral, que dura 15 dies, començarà la nit de dijous 25 al divendres 26 d'abril. Acabarà el 10 de maig, l'11 jornada de reflexió i el 12 les eleccions. Els que vulgueu votar per correu ja ho podeu fer, ja podeu demanar el vot fins al dia 2 de maig.
Aquest cap de setmana els partits ja s'han posat el xip preelectoral. Ahir Salvador Illa i Pedro Sánchez van tancar el congrés del PSC a Barcelona, traient pit d'haver pacificat la situació política a Catalunya i reclamant també alinear el govern espanyol i el govern de Catalunya d'un mateix color polític. El PSC exigeix un canvi urgent a Catalunya per passar pàgina al procés i unir, diuen els catalans. Giró.
Pedro Sánchez i Salvador Illa van aprofitar un auditori ple a vessar amb una primera fila plena de ministres, exministres i barons socialistes per reivindicar que Catalunya està millor ara que el 2017 gràcies a l'aposta del govern espanyol i el PSC per pacificar el conflicte polític.
Los indultos, la ley de amnistía, son instrumentos, herramientas con un objetivo claro, que es el de la normalización política y el de la convivencia. Y cuando la convivencia gana, gana el crecimiento económico, gana el empleo, gana los derechos, gana la estabilidad política.
Cataluña tiene que pasar página. Pasar página es unir a los catalanes.
I van reivindicar també la necessitat de tancar un cercle socialista entre la Moncloa i el Palau si finalment Salvador Illa aterra a la Generalitat. El candidat del PSC es veu guanyador.
Estoy convencido de que en el año 2028 Cataluña estará aún mejor que en el año 2024, con un gobierno socialista en España y otro gobierno socialista en Cataluña.
El PSC està preparat. Jo estic preparat i Catalunya està preparada. La millor Catalunya està per venir.
Sánchez i Illa també van enviar un missatge a Esquerra i Junts. Els demanen que aparquin els vetos i assenyalen que l'únic que els ha unit els últims dies és atacar els socialistes.
I a l'espera de la decisió que comuniqui Carles Puigdemont divendres a Elna, un altre dels partits que encara no ha aclarit qui serà el seu candidat és el PP. Però avui llegim a La Vanguardia que diverses entitats constitucionalistes han fet pinya per demanar a Alberto Núñez Feijóo que Alejandro Fernández torni a encapçalar la llista. Són la plataforma S'ha acabat, l'Assemblea d'Escola Bilingüe, Convivència Cívica Catalana, alguns exmembres de Societat Civil Catalana o Impulso Ciudadano, entre d'altres. Defensen que Alejandro Fernández és la millor opció per créixer i fer un bloc fort per lluitar contra l'independentisme. I encara en clau política, les víctimes de les càrregues de l'1 d'octubre al Col·legi Electoral de Benestar Social de Lleida han presentat una demanda col·lectiva al Tribunal Europeu de Drets Humans. Ho fan de la mà d'Òmnium Cultural, Advocacia per la Democràcia de Lleida i el CDR del barri on van tenir lloc els fets. Denuncien que se'ls va vulnerar el dret a reunió i el dret a una investigació judicial efectiva. Són unes trentena de ciutadans que es van querellar per les lesions que els policies espanyols els van fer aquell dia i després de 5 anys d'instrucció, la justícia va arxivar el cas sense arribar mai a judici. 8:26 i a Madrid el cas que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso continua fent-se gruixut com una bola de neu. Aquest matí El Diario i El País han publicat més detalls. I l'últim és per llogar-hi cadires. La parella de la presidenta de Madrid, Alberto González Amador, va intentar vendre vacunes contra el coronavirus a Costa d'Ivori a 15,50 € cada dosi. Un preu 5 vegades per sobre del cost real. És a dir, no només hauria fet l'agost i el setembre, venem mascaretes al Ministeri de Sanitat o la Comunitat de Madrid, sinó que també hauria intentat fer-se d'or inflant els preus en plena pandèmia del coronavirus a països del tercer món. González Amador i els seus socis volien embutxacar uns 2 milions d'euros en comissions, però el govern de Costa d'Ivori van sumar-se que el preu de les vacunes estava infladíssim i finalment va decidir avortar el negoci. Ara l'Agència Tributària Espanyola ha descobert l'operació gràcies a una factura falsa amb data de l'any 2021. De fet, a hores d'ara només se l'investiga per això, per presentar factures falses amb l'objectiu de pagar menys impostos. Els tractes durant la pandèmia del coronavirus que González Amador va intentar tancar, com el de Costa d'Ivori, poden ser èticament molt qüestionables, però la justícia de moment no els investiga. En canvi, l'Agència Tributària sí que està convençuda que la parella d'Ayuso tenia un full de ruta perfectament dissenyat per evitar declarar tots els diners que guanyava venent material mèdic en plena emergència sanitària. Segons llegim al diari El País, els serveis jurídics d'Hisenda asseguren en un document que aquest senyor, González Amador, va cometre frau fiscal de manera deliberada, seguint fil per randa un pla preconcebut per lucrar-se. Diu això literalment. Vaja, que no va ser un error. No va ser una pífia puntual presentar una factura equivocada. Sinó, segons l'Agència Tributària, és un delicte comès d'una manera intencionada, deliberada. segons els inspectors. Aquest informe d'Hisenda és el que va acabar a mans de la Fiscalia, que ara acusa el xicot d'Ayuso de 3 delictes. Malgrat les evidències que es van acumulant, la Comunitat de Madrid respon atacant. El digital que va destapar tot l'escàndol, el diari Punesa, estudia presentar una querella per les amenaces que ha rebut el diari per part de Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet i mà dreta d'Isabel Díaz Ayuso. El diari ha decidit fer públiques les amenaces ensenyant els missatges de WhatsApp que Miguel Ángel Rodríguez va enviar dimarts passat a una periodista del diari. Missatges en què deia coses com «us triturarem, haureu de tancar idiotes que us bombin». Quan la periodista va preguntar-li a Miguel Ángel Rodríguez si els estava amenaçant, aquest va respondre que no era una amenaça, sinó un anunci. Doncs bé, tot i saber que el diari Opunés planteja denunciar aquestes amenaces, ahir el PP en va treure ferro els insults de Miguel Ángel Rodríguez, això malgrat que la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya i l'Associació de la Premsa de Madrid han fet costar a El Diario i demanen al cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso que rectifiqui immediatament. Des de Madrid té més dades el Roger Perciba.
Sí, Miguel Ángel Rodríguez inicia una conversa de WhatsApp amb una periodista del diari Opunés a les 10:52 de la nit de dimarts. El digital acaba de publicar que el nòvio d'Ayuso s'hauria embutxacat 2 milions d'euros en comissions per la venda de mascaretes. La conversa, fins les 11:11, bàsicament són insults, sou uns idiotes i amenaces al diari. Haureu de tancar. Miguel Ángel Rodríguez admet aquests missatges, no nega el seu contingut, però lamenta que hagi sortit, diu, de l'àmbit particular i privat. La número 2 del Partit Popular, Cuca Gamarra, també disculpa la mà dreta d'Ayuso.
El senyor Rodríguez ha dado explicaciones y ha dicho que se trata de una conversación privada entre dos personas que tienen una relación personal.
El Partit Socialista ha demanat ja el cessament de Miguel Ángel Rodríguez. El diari Opunés estudia accions legals contra l'assessor de la presidenta madrilenya i les principals associacions professionals de premsa fan costat al diari i condemnen l'intent de Rodríguez de condicionar la llibertat de premsa.
En canvi, el PSOE continua furgant a la ferida oberta al PP. Ahir al Congrés del PSC, Pedro Sánchez va recomanar als populars que no donin lliçons de patriotisme i que paguin Hisenda.
No hay nada más antipatriota que defraudar a Hacienda, porque con los impuestos todos y cada uno de nosotros que pagamos financiamos los hospitales públicos, la educación de nuestros hijos. Por eso desde aquí le digo a la derecha, alto y claro, que menos lecciones de patriotismo y más cumplir con la patria pagando impuestos.
El president espanyol va esquivar l'escàndol de corrupció que esquitxa el seu propi partit, el cas Coldo, avui, però en coneixem més detalls. L'ABC publica aquest matí que la Guàrdia Civil sospita que la dona de Coldo García va crear una consultoria per amagar els ingressos il·legals del seu marit a través de la trama de les mascaretes. Segons l'ABC, la investigació de la UCO, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, conclou que la família de l'exassessor del ministre José Luis Ábalos va comprar pisos per valor d'1,5 milions d'euros i que van multiplicar per 4 els ingressos en efectiu. I del cas que també anem coneixent més detalls, aquest del cas Coldo, el Mundo revela que la trama també esquitxa l'entorn del govern espanyol Andalusia, Pedro Fernández. De la seva mà dreta, Antonio Fernández mantenia contactes amb el guàrdia civil implicat en el cas. L'actriu Itziar Ituño torna a estar al centre de les crítiques per les acusacions de simpatitzar amb ETA. L'actriu, que interpretava la inspectora Raquel Murillo a La Casa de Papel, ha tornat a rebre crítiques de gran part de la premsa de Madrid per haver cantat la cançó Sarri Sarri del grup Cortatu, que va liderar Fermín Muguruza. Va ser durant la gala dels Premis Jours a Lleida.
Se lo quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque como lo fui yo en enero, que se llama Fermín Muguruza y que es el famoso autor de la canción de Cortatu de Está aquí ser pasatzen denat, zenaldi ontan, diende así de la danzatzen zarritan, zerbait ikusteko edo bi falta direlako recuento generalean. Sarri, 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 askatu.
Aquesta cançó parla de dos aterres que van fugir de la presó. El motiu de la dedicatòria és que a València, en un institut, una associació de mestres constitucionalistes han denunciat la direcció del centre perquè els alumnes van pintar un mural amb el rostre de Muguruza. No és el primer cop que Ituño, que Itziar Ituño, rep aquest tipus d'atacs. En altres ocasions se l'ha criticat per reivindicar l'apropament dels presos d'ETA. Per cert, que els diputats del Congrés perden de mitjana 3 mòbils i 4 tauletes l'any, segons el portal de Transparència. A més, es retornen un 43 aparells per avaries vàries. Per aquest motiu, la cambra ha decidit no substituir els telèfons perduts i només assumirà el cost d'una reparació per diputat.
En total, des del 2015 fins avui, els 350 diputats del Congrés han extraviat o els han robat 34 iPhones i 43 iPads, que són els aparells que la cambra entrega a cadascun d'ells quan prenen possessió de l'escó. I durant aquests pràcticament 10 anys han tornat 350 mòbils perquè estaven avariats. I a Rússia no se podia saber. No hi ha cap mena de marge per la sorpresa. Vladimir Putin ha guanyat les eleccions presidencials amb més d'un 87% dels vots. I és la seva victòria més ampla des que és president i continuarà al capdavant del Kremlin pel cinquè mandat consecutiu, com a mínim fins l'any 2030. Si arriba, es convertirà en el líder de Rússia que més anys ha passat al poder des de la Revolució, fins i tot més anys que Stalin. Per aquestes eleccions només es van autoritzar tres candidats opositors, tots tres de l'anomenada oposició oficial, que pràcticament ni critiquen Putin. La resta o no els han deixat presentar, com el pacifista Boris Nerenyen, o són morts, com Alexei Navalny. Les votacions han durat tres dies i han estat marcades per les protestes i per les accions encobertes dels detractors de Vladimir Putin. Ahir al migdia els manifestants van intentar saturar alguns col·legis electorals i van sabotejar les seves butlletes per demostrar el rebuig cap al president. Tot i això, només es van registrar incidències puntuals sense cap tipus de detenció. Va seguir la jornada electoral a Moscou el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
Putin es va proclamar vencedor per una majoria amplíssima en un procés electoral ple d'irregularitats i en què el vot de protesta no va tenir cap efecte. El president rus, que ja té 71 anys, renova el càrrec per perpetuar-se en el poder fins al 2030, si abans no abandona el Kremlin. En la seva intervenció davant els periodistes, Putin va parlar de la mort de Navalny, que la va qualificar de trist succés. Per primer cop va pronunciar el seu nom, ja que fins ara sempre evitava esmentar-lo, i va assegurar que dies abans que morís havia aprovat un intercanvi de presoners en què incloïa el líder opositor.
Sobre Navalny, sí, ha mort. Sempre és trist. Hem tingut altres casos de gent que mor a la presó. No passa això també als Estats Units?
Bevola, inyadnacrat.
De les seves paraules es desprèn que no contempla el final de la guerra a curt termini. Després dels atacs a ciutats frontereres, Putin no va descartar la possibilitat d'afegir nous territoris ucraïnesos a Rússia i així crear una àrea de seguretat.
I a tot això, la premsa és radicalment diferent la lectura que se'n fa des de Rússia i la que es fa des de la resta del món. Mentre els mitjans russos consideren legítima la victòria de Vladimir Putin a la premsa internacional, les paraules que més es repeteixen són farsa i broma. En té més detalls el Sergi Embudió.
El diari Pravda considera que la victòria de Vladimir Putin és incondicional i indiscutible. Des del diari Izvestia, el cap adjunt de la política interna del govern rus, Konstantin Kostin, destaca que la societat ha sortit d'aquesta campanya més unida i més segura, i el sistema polític i l'estat més forts i competitius. I el diari Komsomolets Moskovski destaca que els resultats de les eleccions atorguen a Putin tot el dret moral i polític per afirmar que Rússia és Putin. A la resta del món, el to és ben diferent. A Washington Post, per exemple, destaca que les eleccions de la farsa de Rússia resumeixen un moment trist de la democràcia global. A l'alemany Der Spiegel qualifiquen les eleccions de broma. El francès Le Figaro titula portada Putin, el poder absolut que inquieta Occident, i el responsable de política internacional del britànic The Times compara Vladimir Putin amb un dictador.
Posem el capítol, és que això és fascinant. És que és fascinant. El Regne Unit, la Casa Reial Britànica, intenta posar fre. Pues clar, però com poden posar fre? És a dir, hi ha una pel·lícula meravellosa de Woody Allen que és Granujas de medio pelo, que hi ha un moment que hi ha una fuita d'aigua. I Woody Allen agafa una cadira i intenta aturar l'aigua amb aquesta cadira. Evidentment, l'aigua es menja a la cadira i a Woody Allen. Doncs el Regne Unit, la Casa Reial Britànica, va amb aquesta cadira intentant frenar l'onada d'especulacions que envolten Kate Middleton. Però, és clar, és tant la rumorologia que hi ha que, en fi, ha hagut de sortir al pas, i el diari The Times ha avançat que la princesa de Gales reapareixerà finalment en públic el 17 d'abril després de 4 mesos d'absència. El seu retorn hauria de servir per tallar d'arrel les especulacions sobre el seu estat de salut, perquè, segons el diari, Caterina de Gales parlarà obertament de com es troba. Ara bé, fins al 17 d'abril, res de res de res de res, ni Kate Middleton ni ningú del seu entorn no va dar a boca. Vaja, que encara ens espera almenys un mes de rumors i tota mena de teories de la conspiració per intentar explicar la desaparició de Kate Middleton. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
The Times ha parlat amb amics d'Universitat de la Princesa i anuncia el retorn públic de Kate Middleton per d'aquí a un mes. De fet, això quadra amb la previsió inicial que havia anunciat la Casa Reial. Havien dit que Kate Middleton estaria de baixa fins després de Setmana Santa. Però tot i els tempos, el secretisme sobre l'estat de la princesa segueix generant tot tipus de teories. Els seus amics diuen que Caterina parlarà quan estigui preparada i Caterina tant ella com el príncep Guillem estan entristits per la polèmica sobre la foto familiar retocada. La premsa britànica també publica avui, sense mostrar cap imatge, que diumenge els prínceps de Gales van ser vistos en una botiga de Windsor.
I d'aquí uns moments, el 0-3 del Barça al Metropolitano.
Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquest podria ser tu gaudint a primera fila del Giro d'Itàlia si participessis a la competició de bici estàtica de Viladecans d'Style Outlets. I és que aquest any, com que la Volta Ciclista a Catalunya passa per Viladecans, del 16 al 23 de març pots venir, pedalar com mai i guanyar un viatge al Giro d'Itàlia. Oi que vens? T'esperem a Viladecans d'Style Outlets!
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal Crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
L'exposició Tim Burton's Labyrinth arriba a Barcelona. Endinsa't en la ment del genial Tim Burton, descobrint les obres originals del director en una exposició immersiva on cada recorregut és únic. Des del 8 de març al Palau de Victòria Eugènia. Entrades a timburtonexhibition.com.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de llar amb Berti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet llet de Ametller Origen és vintage, però mola perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
Vuit i 41 minuts. El que dèiem, els esports amb Repsol. El Barça clava realment un cop de puny sobre la taula a l'Estadi Metropolitano, on ningú no havia guanyat encara aquesta temporada i supera amb molta nota la setmana més important de la temporada fins ara. Està la setmana gran del Barça. Els blaugranes van imposar 0-3 l'Atlètic de Madrid. És una victòria molt important per dues raons. La primera, perquè el Barça agafa 9 punts de marge sobre l'accés a la Champions, si mires enrere. La segona, perquè avança el Girona i recupera la segona posició 20 jornades després, 20. Recordem que els dos primers van a la Supercopa d'Espanya i que això, evidentment, són ingressos pel club. Feia més d'un any que l'Atlètic de Madrid no perdia casa a la Lliga. L'últim que ho va aconseguir va ser justament el Barça, el gener de l'any passat. Doncs bé, ahir es va tornar a endur els 3 punts gràcies a una gran segona part. A més, la victòria encara té més mèrit perquè Xavi continua sense Pedri, sense De Jong, sense Gavi i sense Balde. I per acabar-ho d'adobar, ahir Christensen es va lesionar l'escalfament i Joao Cancelo tampoc va poder jugar per problemes físics. Joao Félix es va sobreposar a l'esbroncada del Metropolitano i va marcar el 0-1 a la primera part en pràcticament l'única jugada de perill en què va participar, i a la represa tant Lewandowski com Fermín va completar la golejada. La creu del partit va ser la nova expulsió de Xavi per protestar. El tècnic es perdrà 2 partits i reapareixerà pel partit al Bernabéu. Enviada especial de RAC1 a Madrid, Marta Ramon.
Al Metropolitano, el Barça va certificar el seu bon moment amb un marcador que feia goig i bones sensacions sobre la gespa, anant de menys a més. Des de l'anunci de Xavi, l'equip encadena 10 partits sense perdre, i després de l'alegria a la Champions, el cop a l'Atlètic de Madrid és una reivindicació per mirar cap amunt a la Lliga. Bona part del triomf, coral i treballat, s'explica pel pas endavant dels pals de paller amb galons com Koundé, Gundogan o sobretot un Lewandowski al nivell que es necessita un crac diferencial. A més de fer el segon gol, havia assistit Joao Félix per obrir la llauna i va acabar fent-ho a Fermín per posar el 0-3. Xavi somia.
Estem parlant de versions pràcticament de tothom avui, brillant. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, i així repassant tots, penses, han fet un partidàs tots com a equip i a nivell individual, Sergi Roberto, jugant de pivot, Gundogan, mateix Fermín, no, Rafa. Hem fet les coses de manera excel·lent avui i sí, per això estem molt contents, ho hem celebrat i sí, crec que és un moment per somiar.
Xavi va haver de veure la major part del partit lluny de l'àrea tècnica, expulsat per protestar i, segons l'acte de Sánchez Martínez, per cridar i fer gestos de desconsideració. L'entrenador blaugrana ja va ser expulsat a Getafe.
Per cert, molt curiós el que està passant aquesta temporada. El Barça ha guanyat els 6 punts contra l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid ha aconseguit guanyar i empatar contra el Real Madrid, però a més l'Atlètic de Madrid, tots els partits que ha jugat contra el Madrid, llevat d'un empat, els ha guanyat. I aquesta temporada el Real Madrid ha guanyat tots els partits que ha jugat contra el Barça. És curiós, s'han menjant els uns amb els altres. És a dir, el Barça a l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Madrid al Real Madrid i el Real Madrid al Barça. Per cert, bravo per Fermín López. Bravo. És de Huelva. Té 20 anys, en fa 7. Amb 13 que va aterrar a Catalunya i s'expressa d'aquesta manera en català. Són declaracions Esports 3.
Bona nit, moltes gràcies. Sí, crec que estem en bona dinàmica després del partit de Champions i res, tenim que prolongar aquesta dinàmica fins al final. Personalment, molt content perquè estic ajudant a l'equip i res, molt agraït també al míster per les oportunitats i a l'equip que m'ajuda molt.
Tenim el país que tenim. Això hauria de ser la normalitat, però evidentment ho convertim en extra normalitat. No per res, entre altres coses, perquè fa un temps hi havia un jugador del Barça que l'adoràvem, l'estimàvem i encara l'estimem, que es diu Leo Messi, que em sembla que només deia bon dia en català. Avui els diaris es tornen a il·lusionar amb el Barça després de la golejada al camp de l'Atlètic de Madrid. Informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, escriu que Xavi pot treure pit de la decisió d'anunciar el seu adeu perquè, encara que pugui ser per coincidència, l'equip ha millorat. Els joves s'han revelat i han sortit al rescat, però els més veterans estan donant la cara i han millorat el seu nivell. El diari Esport titula Exhibició per somiar i Joan Bails exclama que el Barça torna a ser el Barça i que, jugant així, l'equip pot continuar somiant amb la Lliga i començar a ser considerat a Europa. I a l'esportiu, Carles González destaca que el Barça va signar una exhibició de contundència i referma la seva línia ascendent. A La Vanguardia, Joan Jopallàs assegura que el pas endavant de Gundogan a la mitja hora va canviar el partit i afegeix que l'Alemanya és una benedicció per Xavi. Al País, Juan Irigoyen subratlla que un Barça seriós i eficaç va governar l'Atlètic a la segona meitat, i a Madrid, al diari AS, Alfredo Relaño diu que el 0-3 del Barça eleva la seva credibilitat i fa que pugui somiar amb una, d'altra banda, impossible davallada del Madrid, mentre que el Marca conclou que els blaugranes es resisteixen a dimitir de la Lliga.
Per cert, que ara la Marta Ramon em diu que Fermín estudia Ciències de l'Esport a la Blanquerna. A vegades les coses no passen perquè sí. Escoltem el comentari que signarà el periodista del diari AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
En una jornada que sembla que recordarà en tot el món perquè Arda Güler va xutar el pal des de mig camp, hi ha altres consideracions a fer. La primera és que si el campionat es jugués cara a cara entre Barça i Atlético de Madrid, Joao Félix seria pitxitxi cada any i el Barça es fartaria de guanyar títols. La segona, que el més fàcil és parlar de Joao, però les resurreccions de Ter Stegen, Koundé i Lewandowski són per emmarcar. La tercera, que això de Cubarsí no té nom. Ja poden rabiar i dir que el tema de la selecció és Brahim. Aquest nano, Fermín i Lamine són impressionants. La quarta, que els equips grans, quan més baixes tenen, millor els hi va. No oblidem que ahir el Barça va guanyar on ningú guanyava, sense Valde, Gavi, De Jong, Pedri, Ferran Torres, Cancelo i Christensen. I a sobre expulsen a Abel Dalton, és a dir, Xavi, que protesta molt, però els àrbitres el tenen en cerca i captura. I finalment, l'orgull. Un sentiment que queda recuperat quan tothom es reia del Barça.
Ahir també es van jugar Villarreal 1, València 0, Rayo Vallecano 2, Betis 0 i Las Palmas 0, Almeria 1. És la primera victòria de l'Almeria aquesta temporada, tot i que continua cué i pràcticament insalvable. I atenció, perquè en el pròxim mes només hi haurà dues jornades de Lliga. Primer, la competició s'atura fins d'aquí a 15 dies per a les eleccions. Excuso dir que aquí al mig hi ha un Espanya-Brasil contra el racisme, on el cap de cartell és Vinícius, que ja és allò que dius, bueno, tampoc ningú ha dit res, eh? El partit es jugarà i el racisme a la cara d'aquest racisme és Vinícius. Pues mira. I torna el futbol en plena Setmana Santa, 30 i 31 de març, i després 15 dies més d'aturada perquè juga la final de Copa i aquell cap de setmana tot es concentra en la final. El pròxim partit del Barça en Lliga és el 30 de març contra la Unió Deportiva Les Palmes i després ja visitarà el PSG a la Champions. Ahir els francesos, per cert, que van golejar 2-6 al Montpellier amb 3 gols de Kylian Mbappé. Un dels 3 és un golaç per l'escaire. Ousmane Dembélé no va poder jugar per lesió. Però diràs, mira, veus, allò de sempre. No, no, per lesió, el timpà. Dembélé, geni, figura fins i tot amb les lesions. Mentrestant, a segona victòria, molt important de l'Espanyol, que va guanyar 0-1 contra el Saragossa a la Romareda en el debut de Manolo González a la banqueta. El gol el va fer Javi Puado a la primera part davant de 3.000 aficionats que van desplaçar-se de l'Espanyol. L'equip continua tercer a un punt de l'ascens directe que marca l'Elx. El nou entrenador, Manolo González, molt optimista a la sala de premsa.
La gent que estava a la banqueta, jo m'he quedat molt sorprès. Amb Lazo, Polozano, tots els que estaven allà, com vivien el partit, com estaven els companys. Si aconseguim aquesta unió i, a part, l'aconseguim unir a joc, penso que costarà molt que ens guanyin. Això sí que és veritat.
La nota negativa va ser la lesió de Martin Braithwaite, de Brian Olivan i de Rubén Sánchez. A la Copa d'Anglaterra, el Manchester United va eliminar el Liverpool a la pròrroga i ara jugaran les semifinals contra el Coventry de segona divisió. L'altra semifinal la jugaran el Manchester City i el Chelsea, que ahir es va desfer del Leicester. I ahir va haver-hi un nou episodi esperpèntic al futbol de Turquia. Els jugadors del Fenerbahçe estaven celebrant sobre la gespa la victòria al cap del Trabzonspor i desenes d'aficionats locals van saltar al camp per barallar-s'hi a cops de puny. Unes imatges patètiques. A la Lliga Femenina, el Barça va golejar 7-0 a Granadilla i continua líder invicte amb 9 punts de marge sobre el Real Madrid. En tenis, Carlos Alcaraz ha revalidat el Master 1000 d'Indian Wells després de guanyar 7-6 i 6-1 al rus Daniil Medvedev. Feia més de mig any que el tenista murcià no guanyava cap títol. I ahir al vespre va voler recordar-se a tothom qui l'ha acompanyat.
Hemos cada uno de nuestra parte, cada uno nuestro granito de arena, nuestro 100% para que pueda estar hoy aquí levantando el título. Así que, bueno, todo el trabajo que hemos hecho hoy estando aquí yo levantando el trofeo no hubiera sido posible sin el trabajo de todos. Así que quiero agradecer todo el trabajo y obviamente os quiero mucho.
Era el cinquè Master Miss que guanya Carlos Alcaraz amb només 20 anys. En bàsquet, derrota contra tot pronòstic del Barça, que va perdre 3 punts contra el Breogán al Palau. Tot i així, l'equip de Roger Grimau continua tercer, també va perdre la penya de 21 punts a la pista del Bilbao, i en canvi el Girona es va endur una gran victòria de 4 punts davant del València i fa un altre pas cap a la permanència. En ciclisme, avui comença l'edició 103 de la Volta a Catalunya, amb la primera etapa des de Sant Feliu de Guíxols. La cursa s'acabarà diumenge amb Tadej Pogacar com a cap de cartell. I tot plegat el dia que Emmanuel Macron ha anunciat que demanarà a Rússia Vladimir Putin un alto al foc mentre durin els Jocs Olímpics de París.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
9 minuts i les 9, el rei d'Espanya torna avui a Barcelona. Serà la seva primera visita oficial a Catalunya després que el Congrés dels Diputats aprovés la llei d'amnistia i que el president aragonès convoqués eleccions pel 12 de maig. El rei espanyol inaugurarà la Fira Internacional Alimentària a les 11, a la Fira de Gran Via de l'Hospitalet del Llobregat. Després rebrà els medallistes espanyols de natació al Palauet Albéniz i finalment entregarà el Premi Rei d'Espanya a la trajectòria empresarial al president de Mango, Isaac Andich, en una cerimònia aquest vespre a la seu de l'IES. No l'acompanyarà en cap d'aquests actes el president aragonès, que passarà bona part del matí treballant a Palau. De fet, avui està previst que, com dèiem abans, que signi el decret de convocatòria de les eleccions. Pere Aragonès també anirà a la Fira Alimentària, però ho farà a les 12, una hora després que el rei l'hagi inaugurat. A l'IE, l'estira i arronsa política, el Saló obrirà portes amb molt bones expectatives. És el congrés més important del món del sector alimentari i des d'avui i fins dijous s'espera que hi passin més de 100.000 persones. Els protagonistes d'aquest any seran els aliments dissenyats perquè vagin bé per la salut, robots que fan la vida més fàcil a la cuina i als restaurants i, evidentment, la intel·ligència artificial. Montse Martí.
Alimentària és una de les grans al costat del Congrés Mundial dels Mòbils i la Fira Audiovisual ICE. 3.200 empreses expositores que ocuparan 100.000 metres quadrats i 7 pavellons. El director d'Alimentària, Toni Valls, explica a RAC1 que hi haurà més presència internacional que mai.
Prop de 3.200 empreses, 1.000 d'elles són internacionals. Jo crec que la tornada del bloc asiàtic, encapçalat per Xina, Hong Kong, Taiwan, Tailàndia, Corea del Sud, és el que ens ha provocat aquest creixement en l'àmbit internacional.
A la fira s'hi veuran alguns dels productes nous que arribaran als supermercats i restaurants properament, per exemple, els anomenats superaliments, com costelles de xai enriquides amb omega-3 o, atenció, cervesa amb proteïnes i vitamines pensada per després de fer esport. El sector també hi descobrirà nous sabors, una ginebra amb gust a olives arbequines o nous formats com el bròquil amb format patata xip. El sector de l'hostaleria i la restauració fa diversos estius que alerta de la falta de cambrers, doncs Alimentària ja es podrà fer proves
amb el primer robot humanoide per l'hostaleria, que ha fet el grup ICG i que és capaç de mantenir una conversa amb els clients mentre els acompanya a seure a la taula.
7 minuts i les 9, i des d'aquí enviem una salutació a tots aquells que ahir es van veure enganxats a l'AP7 amb un embús descomunal. Ja ha recuperat l'AP7 la normalitat després que les tasques per retirar un camió que havia bolcat a l'autopista al Vendrell, al Baix Penedès, direcció Barcelona, van complicar l'existència i la mobilitat al sud del país. El camió hi era allà des de dissabte a la nit, quan va xocar contra una grua que estava assistint un vehicle avariat i va bolcar fora de l'AP7. L'accident va causar, a més, la mort del conductor del camió i va deixar 4 ferits, un de crític, un de greu i 2 menys greus. En plena operació tornada, diumenge, això va causar cues de més de 15 quilòmetres fins passades les 10 de la nit. Tema de trànsit al capdavant. Avui llegim a La Vanguardia que hi ha molts catalans que han d'anar a marxar a Conca a fer l'examen de conduir. El motiu és el col·lapse que hi ha a Catalunya. No és d'ara, ja fa mesos que dura. Les llistes d'espera arriben fins als 2 o 3 mesos i obliguen els examinats a buscar alternatives tan rocambolesques com anar a fer l'examen a Conca. De fet, a les comarques de Barcelona només hi ha 93 examinadors i les autoescoles asseguren que és un calvari distribuir els alumnes entre els pocs exàmens que s'ofereixen. I és d'aquelles coses que dius, mira, tu pagues impostos. I dius, mira, però els apaguem, perfecte. La Direcció General de Trànsit, la DGT, té un pressupost de gairebé 1.000 milions d'euros. 1.000 milions, 980 milions d'euros. I és l'encarregada de signar els exàmens de cada autoescola. I que hagis d'anar a Conca, perquè hi ha col·lapse. I perquè les autoescoles diuen que, esclar, entre tanta gent que se'ls vol treure el carnet de conduir, només hi ha 93 examinadors a Catalunya. Dius, home, potser entra poc i massa. A Barcelona, el Museu Arqueològic de Catalunya estudia què fer amb dos esquelets que haurien mort a la guerra del Vietnam i que la institució va comprar als anys 70. Els cadàvers estaven exposats fins fa molt poc temps, però ara estan retirats en una caixa laboratori de paleopalatologia. La direcció del centre rastreja els arxius de la Diputació de Barcelona per trobar documentació sobre la compra i pensar què n'ha de fer. El Museu Arqueològic de Catalunya va fer el mateix fa poc amb el cos d'una nena petita morta als anys 60 que van enterrar al cementiri de Montjuïc després d'anys exposada. Ara s'ha creat un grup de treball de bioètica perquè creï una guia per saber com actuar en tots aquests casos. La batalla legal entre el web Sèries Yonquis i la justícia s'allargarà encara més. Segons el diari, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit una demanda de l'entitat que gestiona els drets de les productores audiovisuals que pretén castigar i condemnar els 4 responsables que en algun moment van tenir el control del domini d'aquest lloc web on es podien veure sèries pirata. La productora demana 2 anys de presó per tots 4 i més de 500.000 d'euros d'indemnització per les pèrdues que va tenir la indústria del cinema durant els anys en què Sèries Yonquis va funcionar. En el passat han quedat absolts 2 cops i fa 16 anys que el cas es troba en litigi. Precisament avui al Mónarracú volem parlar sobre l'alternativa legal, aquests tipus de pàgina que són les plataformes streaming, però també sobre els seus preus, que fa mesos que augmenten i que estan fent que molts es tornin a plantejar la pirateria com una possibilitat. Ara, que Filmin està l'últim a anunciar un increment a la tarifa, farem un repàs de com estan els preus, precisament amb el cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, i també amb el Sergi Abudio, redactor del Mónarracú, cap a 11:15, avui aquí al Mónarracú. Els Mossos d'Esquadra alerten que les estafes per internet s'han disparat un 22% a Catalunya. Un 22%, Segons llegim al periòdico, aquest tipus de crims sovint queden impunes. Només es resolen menys d'un 3% dels casos. El 2023, la policia va investigar 78.000 estafes vinculades a internet, una xifra immensament superior a la de l'any passat. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra fan una crida de la població que estigui a l'aguait. I per cert, que els Mossos també han demanat castigar amb penes més dures els delictes relacionats amb el tràfic de marihuana. Segons detalla La Vanguardia, el cos ha elaborat un informe que ha enviat al Departament d'Interior i en què demana modificar la llei per fer-hi front, tenint en compte l'augment escandalós que hi ha hagut els últims anys. A Londres s'ha cancel·lat la festa més gran que es fa al Regne Unit per seguir el Festival d'Eurovisió a causa de la participació d'Israel al concurs. És una projecció multitudinària que s'havia de fer a Rio Cinema. Després de debatre amb els organitzadors, han decidit no projectar la gran final del Festival de la Cançó que es fa a Malmö, a Suècia, mentre Tel Aviv hi competeix. En un comunicat diuen que Eurovisió té el poder d'unir persones de tot el món i que, per tant, ha de defensar els valors fonamentals de la inclusió i de la igualtat. Gairebé 2 anys del judici, 2 anys després del judici que el va enfrontar Amber Heard, la polèmica torna a esquitxar Johnny Depp. Ara és l'actriu Lola Gaudini qui l'acusa d'abús durant el rodatge de la pel·lícula Blow, de l'any 2001. En un podcast, Gaudini ha explicat que el primer dia de rodatge l'actor la va insultar i la va vexar en públic. Gaudini va decidir deixar-ho passar, diu, perquè era el principi de la seva carrera. De moment ni l'actor ni ningú de l'entorn s'han pronunciat sobre aquesta acusació. En música, ha mort Steve Harley. Molts direu, Steve Harley, qui és aquest home? Doncs és l'autor d'aquesta cançó que de ben segur la immensa majoria absoluta del país coneix. You've done it all. De Coney Rebel, un grup de rock britànic conegut sobretot per aquest Next Smile, que va encapçalar les llistes d'èxits a mitjans de la dècada dels 70, ha mort aquest cap de setmana als 73 anys d'edat. L'alegria que passa encapçala les nominacions als Premis de la Crítica que s'entreguen aquesta tarda al Teatre Romea. L'obra de Degoll de Goma està nominada a 9 premis, entre els quals millor musical i adaptació. A més, també millor actriu de musical per Àngels Gunyalons i Mariona Castillo i millor actor de musical per Jordi Coll i Eloi Gómez. A la categoria d'espectacle hi ha Le Congrés de Marche Pas de la Calòrica, la producció del Teatre Lliure Torre Xer amb Fills Meus, dirigida per David Selves, Tot el que passarà a partir d'ara i La plaça del Diamant del TNC, que opten a 5 premis cadascuna d'elles. Pel que fa a la dansa, es disputa el guardó Espectacle Nacional A Beginning, Spended Version, d'Aurora Bausà i Pere Jou, Autoodi, de la companyia L'Esbord i Rèquiem de la Llum, que és una proposta de l'Orfeo i de Marina Mascarell. També destaca la doble nominació de Solo, de Roy Borralles, a la categoria d'espectacle familiar, i Cavallet de Mar, o El peix invisible, que opta al Premi Nova Veu i al Premi Revelació de Teatre. Aquest any els Premis de la Crítica, honorífic.